Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín Clota. Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull denuncien en els escrits de defensa inicials del judici del procés que la causa va contra les urnes i la democràcia. L'advocat dels tres responsables polítics, Jordi Pina, ha explicat que l'estratègia de defensa passa per posar de manifest l'atropellament de drets elementals que, al seu parer, suposa la causa. Entenem, sense cap mena de dubte, que aquest és un judici contra les urnes, contra la democràcia, contra els drets elementals dels ciutadans d'un país que pretén ser un país demòcrata i occidental. Res del que han fet és constitutiu de delicte, ha afirmat l'advocat defensor, que ha argumentat que en qualsevol cas només se'ls podria haver imputat un delicte que el 2005 va quedar despenalitzat en referència a la convocatòria d'un referèndum. Avui es commemoren els 80 anys de l'entrada de les tropes franquistes a diversos municipis del Camp de Tarragona. Ens fixem ara en la capital del Baix Camp. Arnau Martínez, des de la nova ràdio de Reus.
Reus va ser la tercera ciutat més bombardejada de Catalunya, per darrere de Barcelona i de Tarragona. Estava situada en una zona estratègica amb l'aeroport i el port de Tarragona ben a tocar. Són diversos els autors locals de l'època que van recollir l'entrada dels nacionals a la capital del Baix Camp el 15 de gener de 1939. Xavier Amorós explicava que la gent volia que s'acabés tot, diu. Per sobretot, volien viure i viure tranquils al preu que fos i no els semblava important cap altra cosa, afegeix. Unes paraules dures però realistes, tal com explica l'historiador local de Reus, Joan Navais, a la nova ràdio.
Que volien que tornés a haver aliments i tot havien de pensar, mira, entre les tropes feixistes, franquistes, han guanyat ells, jo crec que la majoria de la població no havia d'estar d'acord, però ja ve la pau. El problema quin és? Que no va arribar la pau, va arribar la dictadura. La gent, jo m'imagino amb aquella situació, i les memòries del Xavier Amorós són un bon testimoni, la gent no s'imaginava el que els hi venia a sobre.
Navais pronunciarà aquesta tarda una conferència sobre l'ocupació del bàndol feixista a la ciutat. Serà al Castell del Cambrer a 8:15 de la tarda.
Gràcies, Arnau. Les obres de millora del bosc de Volpelleres a Sant Cugat del Vallès començaran a mitjans de febrer. Ens ho explica la Clara Verdagí, Cugat.cat. Bona tarda.
La millora consisteix en refer i arranjar el circuit de cross amb la incorporació d'elements per a la pràctica esportiva. Fer més accessible el camí natural amb un eixamplament de 3,5 metres en un tram de 1.150 metres i un eixamplament de 2,5 metres a l'últim tram de 350 metres paral·lels a la riera. L'ampliació del camí farà possible el pas de persones amb mobilitat reduïda, així com camions de bombers i serveis d'emergència. Aquests treballs passen per la instal·lació de paviment de sauló per fer més còmode el pas i suavitzar els pendents més acusats. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Ambitec Servicios Ambientales SAU amb un pressupost de 650.000 euros. Les millores es complementaran amb la creació de dos accessos des del carrer d'Alfons d'Aragó, un al nord per accedir al recinte de manteniment i un al sud pels vianants i l'accés de vehicles d'emergència i manteniment. Les altres propostes passen per fer una passarel·la a la riera, la instal·lació d'aparells gimnàstics, bancs i papereres i una nova zona de joc infantil a tocar de l'estació de ferrocarrils de Volpelleres.
Gràcies, Clara. I aquesta tarda, ara és informació esportiva, hem estat pendents del sorteig de la Copa de la Reina de bàsquet que se celebrarà a Vitoria-Gasteiz del 28 de febrer al 3 de març. Els emparellaments dels equips catalans pel part del Spar City Life Girona serà davant del València Bàsquet. El partit es jugarà dijous 28 de febrer a les 5 de la tarda. Per altra banda, l'altre equip català que participa en aquest esdeveniment és el Cadí la Seu. S'enfrontarà a l'Araski dijous també a 8:15 del vespre. I fins aquí les notícies.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Al llarg d'aquesta tarda hem fet referència a un incendi que s'havia produït a la plaça de l'Ajuntament de Figueres i on cremava un habitatge. Doncs bé, la notícia positiva és que l'incendi ha estat extingit, la negativa és que ja s'hi ha deixat la vida una persona. És un incendi que, de fet, diuen els bombers que no ha cremat pas gaire, estem parlant de que bàsicament ha cremat un sofà i el guix de la paret, però que finalment ha acabat emportant-se la vida d'una persona que en aquell moment es troba a l'interior de l'immoble, repeteixo, la plaça de l'Ajuntament de la capital de l'Empordà, a Figueres, i amb un edifici de 3 plantes. s'estan fent investigacions per saber l'origen del foc. Qüestions que hem comentat al llarg del programa i que, bé, en tot cas, intentem, com sempre, mantenir l'ull de tot allò que vagi passant al llarg de l'espai. Som a dimarts, acabarem avui el programa parlant amb una dona de mar i abans, però, encara tenim molts elements a posar damunt de la taula. No marxeu, quedeu-vos amb nosaltres, que fins a les 7 tenim moltes coses a explicar. Hem de proposar un concurs, de fet, ja l'estem proposant a través de les xarxes socials, però per aquells que us agrada més això de que us ho expliquem a través de la ràdio, aviam si d'aquí uns minuts podem fer una primera aproximació al concurs d'aquesta setmana. Són les 6 i 5 minuts, ens hi posem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs les 6 i 6 minuts de la tarda és moment de conèixer el preu del peix. Avui ens en anem a Vilanova, Ivan.
El vent dels darrers dies no ha impedit als pescadors poder feinejar i només divendres els oficis artesanals es van veure afectats. Aquesta setmana, però, es presenta també molt bona, això diuen els pescadors, i més encara tenint en compte que diumenge a la nit la confraria tornarà a treballar amb normalitat. Per parlar-ne, saludem el venedor de la confraria de pescadors de Vilanova, en Josep Egea. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Josep, venim d'una setmana en la que ha fet molt i molt de vent. Com us ha afectat això a vosaltres?
Mínimament. Aquest vent que ha bufat tant a la zona nord com a la zona sud de tota Catalunya, aquí el que és el centre, diguéssim, no ens ha repercutit gaire, només, això sí, aixeca un atge, i llavors quan s'acosta cap a la costa afecta principalment a les embarcacions petites, les artesanals, i aquestes, tant dijous com divendres, ho han tingut difícil.
Entenc, per tant, que han pogut sortir a feinejar totes les barques, eh?
Han treballat d'una manera que podríem dir força normal.
I aquesta setmana com ha començat?
De moment, amb molta tranquil·litat. Tant ahir dilluns com avui, tothom està en mar, per tant, dintre de la normalitat absoluta.
I si avui decidim baixar a la confraria a comprar peix, quines serien les espècies que podem trobar? Quines han estat les més capturades?
Sense ser res extraordinari, però continuem una miqueta amb el lluç, que força lluç, el moll, que tot i que comença ja a baixar la seva quantitat, encara es manté força bé, prou bé de gamba, també, rap, l'escamarlà afluixat, l'escamarlà aquests dies, aquestes setmanes enrere, afortunadament parlàvem de 700 i 800 quilos, hem passat a 200, a les embarcacions que van a l'escamarlà, com que no són, diguéssim, d'una mida gran, aquestes, això que dèiem, natge portat pel vent, les ha afectat una miqueta i han pescat més de terra. No han sortit tant en fora a pescar l'escamarlà i han estat pescant altres espècies.
En tot cas, el vent també permet doncs, capturar algunes espècies que no són tan habituals de capturar.
Normalment, per això, el vent de mestral o la tramuntana són vents que menguen la pesca. Els vents que normalment activen més el peix, que llavors remenen més fort, acostumen a ser el llevant, i el garbí o el migjorn. Quan hi ha llevantades o migjorn fort, el peix s'activa més, sobretot el peix de prop de la costa. I llavors sí que s'agafen totes aquelles espècies que també tenen valor afegit, com podria ser els dèntols, podrien ser els pagells, sards, orades. En canvi, el mestral i la tramuntana, aquest tipus de peix els hi és contrari.
I s'estan venent bé o encara el preu és una mica baix?
Entrem dintre de bastant preu normalet, el que el lluç ja fa temps que li costa molt de sortir d'uns preus més aviat curts.
A què es dona això?
Evidentment, el que hi ha és que a tot arreu n'hi ha molt i a més són espècies que s'importen molt. Llavors venen de molts països perquè és un peix que relativament té sortida i això es nota molt.
Encara som a dimarts, però com es presenta la resta de la setmana?
Bé, en principi bé. Només que també tornen a donar cap a dijous, divendres, una altra vegada molt de fred, però a nivell de pesca suposo que serà bastant normal.
Per cert, Josep, diumenge torneu a la normalitat.
Dilluns, si tot va bé, el temps ens acompanya, ja tornarem a tindre sardina o sardina i seitó. Les embarcacions d'encerclament ja estan acabant de fer els últims passos per als manteniments de les embarcacions i diumenge, pues, a pescar.
Amb ganes?
Sí, tothom té ganes. El que passa que no, amb els freds que fa, la gent pobra allà dintre, amb aquests freds, pues, ho paga car.
Doncs Josep Egea, venedor de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú, moltíssimes gràcies pel teu temps i seguim parlant la setmana vinent per veure com ha estat la tornada a la normalitat.
Bona tarda, estarem en contacte.
Doncs estarem en contacte i, evidentment, haurem de valorar dilluns com ha anat aquesta veda, com ha anat el primer dia de pesca, bé, com han tornat aquests sectors de l'encerclament novament a feinejar. Recordem que diumenge ja surten, diumenge a la nit ja surten a fer treballs i, per tant, recuperarà la normalitat de la producció i de la pesca. Creuem els dits que hagi servit per alguna cosa.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. El concurs del Far.
Us havíem donat moltes pistes, moltes pistes. De fet, al llarg de la tarda hem parlat d'illes, hem parlat de l'implicació que tindríem a través del Far cap a les illes. I, de fet, la pregunta d'aquesta setmana sembla que podria anar per aquí. Isabel González, què tal?
Doncs bé, va per aquí eh? I els nostres seguidors de les xarxes socials ja poden respondre perquè ja tenim la publicació feta. La pregunta d'aquesta setmana és molt fàcil, això sí, hem de deixar volar una miqueta la imaginació, i és que us preguntem si en el cas que haguéssiu d'anar a viure a una illa, a quina aniríeu? Hi ha moltíssimes per...
A viure, eh?
A viure, no...
No allò una illa deserta o de visita.
No, sí, pots anar a una illa deserta, però no allò de visita, no. Per quedar-t'hi.
A quina illa aniríeu a viure?
Exacte.
Illes n'hi ha moltes. Mira, en Curton, en Toni ens ha dit moltes, les del Japó, les gregues, les paradisíaques, les de Hawaii, Austràlia, al cap i a la fi, és una illa, si voleu anar-hi també.
Exacte, sí, tant. N'hi ha moltíssimes. La idea és que al llarg d'aquesta setmana anirem descobrint algunes, com per exemple la que et porto ara, és un arxipèlag de Tailàndia, que es diu Koh Phi Phi. Exacte, aquest so és el que s'escolta majoritàriament. Una pista d'aquesta per aquells amants de les pel·lícules és en una d'aquestes illes, és un arxipèlag que consta de quatre illes, una d'elles només és la que està habitada, les altres estan desertes, i allà és on es va rodar la pel·lícula La Playa, de Leonardo DiCaprio.
Ah, sí? Doncs
és aquell arxipèlag d'illes. Aquestes són, evidentment, espectaculars. La pena és que una d'elles doncs, ja s'està massificant i, sobretot, ara tenim molts i hotels i ja s'està... Ja. Massificant massa, però
ja
vaja,
no
les altres encara, exacte, les altres encara reserven aquella cosa autèntica d'aquella illa deshabitada. Què tenim en joc?
A veure.
Doncs els del Far, a nosaltres, per si encara no havia quedat clar, ens agrada molt menjar i per tant sortegem un menú.
Ah, molt bé, atenció per tant, us convidem a menjar.
A menjar, a on? Doncs a la Masia de Lourdes d'Arenys de Mar, que s'hi menja molt i molt bé.
I tant.
Exacte.
Molt bé.
Bueno, això ja s'ho pot reservar la senyora, eh? Això
sí, això ja no va quedar tan fi.
Una miqueta tancada millor. Un menú de dimarts a divendres a la Masia de Lourdes per a dues persones, com hem dit. Entre tots els participants, el divendres sabrem qui és el guanyador o guanyadora d'aquest magnífic menú.
Per tant, si compartiu amb nosaltres a quina illa us aniríeu a viure, nosaltres, entre totes les comparticions, entre totes les propostes, sortejarem aquest menú cap a la Masia de Lourdes, que es menja a tenir també.
Exacte, la Masia de Lourdes. Poden participar tant per Twitter com per el Facebook, ens busquen al Far i allà ens hi trobaran, és molt fàcil, només deixar volar la imaginació i apa.
La primera proposta, les illes de Koh Phi Phi?
L'arxipèlag es diu Koh Phi Phi.
Koh Phi Phi, l'arxipèlag de Koh Phi Phi a Tailàndia?
Sí, Tailàndia.
A Tailàndia, un lloc on... Bueno, d'aquests paradisíacs. L'illa de Manhattan també és una illa.
Ja anirem.
També... Ah, també.
No, home. Jo no és la que us portaré, però vaja,
vale,
també.
Molt bé. Gràcies, Isabel. Fins després. A la veure.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. El Far.
I volem parlar de tradicions, i volem parlar de pesca tradicional. I pesca d'un producte molt, molt, molt preuat, molt controlat, i d'alt valor gastronòmic. Parlem de l'angula, al Delta de l'Ebre. Lluïsa Bartomeu.
Bona tarda, sí, bona efectivament. Tarda. També hi ha qui l'anomena l'or de l'Ebre.
Sí, senyora.
Perquè cada vegada és més preuat, eh? Quasi com a l'Oest Amèrica. Suposo que avui m'en faran una miqueta d'història perquè teníem nosaltres una, en aquest cas, pescadora angolesa, a dir, a les 6 de la tarda sí. Ha tirat lo buzo i ha vingut ja de seguida corrents fins aquí, eh? Vull dir, si la saludem, si et sembla, és la Marcela Otamendi.
Marcela, molt bona tarda.
Bona tarda.
És a dir, que fa un quart d'hora estaves tirant l'obuso. Què és l'obuso?
L'obuson.
Ah, l'obuson.
L'obuson.
Ah, perdó.
Que el buçó és l'art de pesca que utilitzem, que té forma d'embut, i llavors l'angula el que fa és que remunta el riu i fa cap dins, la capturem així. I un cop dintre el buçó ja no pot sortir.
Marcela, explica'm-nos una mica. Anem una miqueta més enrere, perquè l'angula abans n'hi havia molta, ara potser no n'hi ha tanta, però explica'm-nos una mica com comença tot el que és el tema de la pesca, o potser a partir de quan se li dona valor a l'angula, perquè em sembla que això tu també ne saps.
Bueno, jo és que m'he criat en angules. Mon pare va vindre aquí... Bueno, acabada la guerra, mon pare és de Guinaga, acabada la guerra, va fer cap a... L'any 39 va fer cap al Perellonet de València, a l'Albufera. I allà hi havia també molta angula. I llavors li van dir, mira, claro, com que la gent d'allà venia aquí a plantar, pues, bueno, la comunicació era aquesta, no? I llavors li van dir, mira, al Delta de l'Ebre, allà a la cava n'hi ha moltíssima, ta, no sé què. I, bueno, mon pare va vindre cap aquí amb el seu germà i el seu cosí, i efectivament n'hi havia moltíssima. Moltíssima. I llavors el que va fer ell, claro, al nord se pesca d'una manera, aquí d'una altra, i bueno, van construir el buçó per a pescar, i bueno, a partir d'aquí pues, ja se li va donar un valor perquè van ficar preu a algo que no hi havia, ja se va comercialitzar.
I a partir d'aquí com ha anat evolucionant? Perquè abans, jo he sentit dir, no sé si és veritat o no, no? Que quasi es traia l'angula de l'Ebre, es traia a Pobals.
És veritat.
Moment, angula pareu-vos. Del... Què és a Pobals?
A Galledes.
Ah, vale, d'acord, molt bé. Seguiu, ja està.
Sí, així era. De fet, se traia a Poals, a Poalades. S'utilitzava per donar de menjar als tocinos, porcs per abatros.
Ah, sí?
I després, també com que no hi havia recursos, no hi havia diners, i aquí el Delta, tot i tindre menjar a les vores, pues, bueno, la situació feia que hi havia gent que patia gana, pues, bueno, lo que es feia és que se secava i al deshidratar-se se conservava bé, i després quan havien de fer uns fideus, pues, a més de fideus, pues, ficaven l'angula deshidratada, que eren els fideus aquests, no?
Imagineu-vos, en vez de fideus de pasta, no? De pasta de blat de moro o de fent en angula ja dissecada, això avui en dia seria impensable.
Impossible.
I donar-li de menjar angula als porcs ni parlar-ne, és el que vull dir.
Tampoc.
Això és increïble.
Increïble. Bueno, jo no ho he fet, no ho faig. Jo una l'agafo i la conservo, perquè clar, no poca que n'hi ha ara.
I llavors, a partir de quan canvia això? De dir, a partir de què es pesca tant? O a partir de quan se li dona valor realment a l'angula?
Al nord sempre n'hi ha hagut de valor. De fet, van vindre aquí els bascos a comercialitzar-la, perquè, claro, al nord se consumia bastant, a Madrid se consumia bastant, inclús a la resta d'Espanya també, no? França també és una gran consumidora i també una gran... té una gran producció, no? Allà se fan moltes captures. De fet, qui marca el preu i qui marca tot sol ser França, perquè allà hi ha un cupo inclús de dir, mira, fem-ne 40.000 quilos i prou. És això.
Tot i que el sistema de pesca suposo que no ha canviat tant, el que sí que ha canviat és una mica el control, no? Que s'hi posa damunt de batros els pescadors i...
Sí. Hi ha una ordre que regula la pesca de l'angula per part de la Generalitat, i d'uns anys cap aquí per les màfies, perquè clar, hi ha màfies que es dediquen a exportar angula fora d'Europa, i això està prohibit, i clar, es veu que és una cosa que és molt rentable, no? I llavors, a partir de perseguint aquestes organitzacions, pues clar, a nosaltres ens tenen molt, diguem-ne, molt controlats. O sigui, el Delta, bueno, el Delta no ho sé, però l'Hemidelta Esquerra, que és el que estem nosaltres, hi ha aproximadament uns 150 punts de captura d'angula, que això... que això, a veure, la pesquem entre unes 50 o 60 persones, vull dir, no en som més, i normalment va a sorteig. L'Hemidelta dret funciona d'una altra manera, perquè allà has d'estar inscrit a una societat de pescadors, en este cas de Sant Jaume d'Enveja, i llavors els requisits són uns altres. I després també hi ha però ja és més petit, una societat que es diu la Verge del Carme, que és de la Ràpita, i per lo tant allà també, però aquests tenen uns punts de
captures molt limitats, sí, o molt...
Sí. Aquí qui controla i qui controla el preu i tot això és la Cofradia de Pescadors.
I a partir de quan, del primer preu? Perquè, clar, el preu varia sí. A principi de temporada, varia a Nadal, ara se suposa que ha baixat quasi la meitat.
Sí, el preu, bueno, hasta Nadal, bueno, o hasta que s'acaben les festes, vull dir, el 31 ja comencem a davallar una mica, no?, el 31 de desembre. Però, bueno, aquí marca, hi ha una subhasta totes les setmanes, el dilluns a les 11, la cofradia de pescadors d'aquí del poble, hi ha una subhasta, i allí es presenten uns arrieros i pugen per l'àngula. I cada dilluns és un preu diferent. I llavors compres la de tota la setmana, hi hagi la que hi hagi. O sigui, sí? La que pescarem, no la que hem pescat. O sigui, comprem en futur, no?
Se compreu de no es compra de present, sinó que es compra de futur.
Sí.
O sigui que ells s'arrisquen a confiar en que pescareu molt o pescareu poc.
Bueno, això no se sap, perquè, claro, lo tema de la pesca de l'angula és un misteri. I torno a repetir, és un misteri. No se sap. Quan hi ha indicis que dius, mira, en lluna no li agrada. Jo, sin embargo, a vegades he pescat bastant en lluna. Li agrada el vent de dalt, doncs ara en vam tindre fa dos dies un i no en vam fer gens. No li agrada el fred, a vegades en fred ne fem. És un verdader misteri que jo no sé definir, ni la conec, ni jo, i bueno, i crec que cap. De fet, l'angula és un aleví, i no hi ha, que jo sàpiga a hores d'ara, no hi ha cap país o cap a vegades s'han fet estudis multidisciplinars per poder fer criar l'anguila en cautivitat, i això al dia d'avui no s'ha aconseguit encara. I mira que s'està investigant, ja fa molts anys que s'està investigant, i encara no s'ha pogut fer.
Entre les normes que parlàvem que cada any us apliquen, n'hi ha, no sé, tan senzilles o a la vegada tan complicades com esta que parlàvem, no? Te volíem tindre aquí a les 6 de la tarda per a començar a puntuals, però fins a les 6 de la tarda no pots posar lo buçon.
Sí, tenim un horari, ara és des de les 6 de la tarda. A partir de les 6 podem tirar el buçó a l'aigua fins a les 9 del matí. Fa el mes passat, pues, llavors era a les 5 de la tarda fins a les 8 del matí. I llavors, fora d'aquest horari, no podem tindre el buçó a l'aigua. Després, bueno, el que parlaves antes del control, bueno, tot va en una guia, l'hem d'anar a vendre al dia, o sigui, jo quan descolo el buçó, primer que faig és a veure el pes aproximat o les unitats. Jo avui n'he pescat 26 unitats. 26. Avui.
26 angules, avui... només 26 angules.
Bueno, avui
jo,
només 26.
Jo dic només, però igual és una bona pesca.
No.
Pesen poquet.
Pesen molt poquet, són molt petits. Això no es pot ni vendre, no és ni d'allò. Però, bueno, a vegades, hem fet mig quilo, a vegades fem 3 quilos, bueno, i això ja és una cosa com festa major, no? I bueno, no, i ho dia, no? I llavors el que fem és que omplim un paper... on diem el pes aproximat, i després fem una guia de transport per anar-la a vendre a un lloc que la cofradia ens diu,
sí.
I allà tenen una persona, una secretària, i l'arriero que s'ha comprat, que s'ha quedat aquella setmana a l'angula, aquesta setmana és lo Roset, i d'esta manera pues anem allà, i després, claro, ja surt, i allí ja, bueno, aquella angula després ja porta un número de lot, i bueno, la traçabilitat ja està amb aquest producte, que després ja segueix el seu cauce per anar al consum.
I fins i tot una part de les captures també van per a la reintroducció, per a la repoblació.
Sí, una part, per exemple, nosaltres quan traiem la llicència hi ha una part que paguem i per a que vagi a repoblació. I després, bueno, no ho sé, cada any li toca a algun lloc i la tiren a algun riu per a que es vagi repoblant.
I encara avui en dia la pregunta a part del misteri de com se pesca és quin és el seu valor, com és el gust que tingui vostè per a que valgui tants diners o per a que la gent pagui això?
Pues no ho sé, però des de luego algo deu tindre, i potser jo no ho sé veure, perquè a mi pues fa mal dir-ho, no? Però no m'agrada tant tampoc com per menjar. Però quan menjo em fa un mal de butxaca que no veus, no? Però a veure, jo què sé, o és molt de sibaritisme o molt esnob, no ho sé. Jo crec que possiblement, com és una cosa que cada vegada va menys i cada vegada, no ho sé, això és com lo caviar o aquestes coses que són inaccessibles per a nosaltres, pues que cada un li dona el valor que no ho sé, a mi si me dones entre un ou ferrat en pataques frigides, que el tinc prohibitiu, a un plat d'angula, pues possiblement agafaré un ou ferrat.
Déu-n'hi-do.
Perquè, clar, perquè no el menjo mai.
Tu ara a les 6 has plantat i ara fins demà al matí, estàs pescant, per entendre'ns.
Sí, ara estic pescant. El que passa que, claro, tant com se presenta la nit i tal com està la climatologia, ja veurem demà al matí el que trobaré.
Marcela.
Però bueno, segur que segur el que pesco tots els dies és la sortida del sol, que és impressionant i espectacular. Escolta'm, i la posta de sol, que és meravellosa. Aquí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Se'n va cridant a casa, baixa amor meu, baixa amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula, baixa amor meu, baixa amor meu, que això s'acaba. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem, temptats de deixar-ho estar. És com si tot tornés a lloc, de cop.
Una dona gran recorda haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra.
S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem, temptats de deixar-ho estar.
segons abans que el primer fanal informi que la nit comença.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Segueix la llum del far.
I sabeu que els dimarts ens agrada acabar el programa conversant amb dones que tenen a veure amb el món del mar, posant de manifest i posant de relleu el paper important, essencial, que ha tingut la dona en el sector marítim i mariner i que la història moltes vegades no ha recollit ni ha fet justícia. Hem parlat amb moltíssimes dones treballadores de la mar, des de xarxaires fins a capitanes de la Marina Mercant. I per aquí al mig tot, pescadores, navegants, tripulants, propietaris de charters, etc etc. Avui ens aturem al port de Barcelona, i en concret amb un dels seus departaments, dels departaments importants, penso, del port de Barcelona, o almenys a nivell social. Bueno, del port no, perquè alguna dada diu que el transport de mercaderies mou més. Però, en tot cas, a nivell social sí. I és que avui volem conversar i saludar a la cap del Departament de Creuers del Port de Barcelona, la senyora Mar Pérez. Mar, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
La saludem, està als estudis de Barcelona, a la xarxa. I deia jo que socialment és molt important, tot i que per la generació o per el moviment de diners del port no ho és tant. Diguéssim que és una petita part, per entendre'ns.
Doncs sí, efectivament. Podem dir que la part més gran, diguem, de lo que porta el port, no? Serien tot el que són les mercaderies. Ara bé, és cert que els creuers són una activitat absolutament beneficiosa per la ciutat i al final per tot el territori de Catalunya. De fet, els creuers representen com un 10% de totes les escales que té el port, i de fet, si mirem els ingressos que porten a l'autoritat portuària, el port serien només un 8%. Per tant, no és diguem, un negoci especialment lucratiu pel port, no? El que sí que, com s'ha demostrat en diversos estudis que hem fet, entre d'altres, d'impacte econòmic, sí que porten molts diners a la ciutat de Barcelona i a l'entorn.
Per tant, el seu impacte a nivell, diguéssim, local o a nivell de país és molt important, tot i que pel propi port no generin una gratificació equivalent, per entendre'ns.
Perquè... Efectivament.
Ara en parlarem. Digues, Mar, sí. Perdona.
No, perdona, no, que... Nosaltres com a port tenim de fet aquesta missió, no?, que és dotar doncs de riquesa i ajudar, diguem-ne, a l'entorn, no?, i a la nostra ciutat. Per tant, és una cosa que fem molt gustosament.
Ara en parlem, deia, de creuers. D'aquí una estona en tornarem a parlar d'aquest moviment, el que significa els creuers i de les novetats i d'algunes qüestions, però deixeu-me centrar-me en el paper i en la figura de la Mar Pérez, no de la cap de Departament de Creuers del Port de Barcelona, que també, sinó de la Mar Pérez, que és la dona que avui hem convidat, perquè, clar, seria fàcil pensar, home, doncs, clar, ja està una directiva, no?, una persona que ha accedit al món del mar directament des de un càrrec directiu, que no és dolent, però és que aquest no és el cas. La Mar porta més de 20 anys treballant al Port de Barcelona i podríem dir que vas començar pel més bàsic i bé, has anat per entendre'ns, tenint noves responsabilitats, no?
Doncs efectivament, la història amb el Port de Barcelona comença quan, mentre estava acabant la carrera, durant els estius, doncs treballo dos estius al que eren llavors les estacions marítimes del port, bueno, com a operadora, diguem-ne, de terminal. Llavors aquí és on comences a veure que el port és realment un món absolutament apassionant, i aquí comença doncs la meva, diguem-ne, la meva carrera ja dins del port, no? He anat passant per diferents departaments, he anat formant-me i especialitzant-me durant tot aquest temps i finalment, doncs aquí estem.
Jo primer, ha canviat molt, suposo, no? Tot això en 20 anys, és a dir, hi ha moltíssim. Una evolució, vull pensar que millor, eh?
Sí, sí, moltíssim, moltíssim. La veritat és que podem dir que posaria un exemple, que és que l'evolució que ha tingut el port territorialment, diguem-ne, és a dir, totes les obres que s'han fet d'ampliació del port, de modernitat, de tota la flexibilització que s'ha fet, potser la traduiria també a les persones. És a dir, quan jo vaig entrar, òbviament, l'ambient era absolutament diferent. Ara, jo, amb el pas dels anys, me n'adono que efectivament ha canviat moltíssim.
Ara, el port té aquesta vessant més glamurosa, per entendre'ns. Si voleu entendre d'aquesta manera, ara ho explicaré, però dels creuers, no? Però fa 20 anys no hi havia creuers. Fa 20 anys hi havia els canguros, que en dèiem, no? És a dir, el Transmediterrània, que anaven de Barcelona a Eivissa i tal, i a Mallorca, i alguns altres vaixells que venien de passatgers, però no, tot això del creuerisme i tal no existia. El port era un lloc bàsicament de càrrega i descàrrega de material i aquestes coses, no? Vull dir que l'entorn també, suposo que quan entres allà estudiant, jove, dona, estibadors, transportistes, havia un ambient important. Alguna te'n deuries sentir.
Bueno, bàsicament és veritat que ha canviat molt. De fet, la història dels creuers comença quan tenen lloc els Jocs Olímpics aquí a Barcelona, és quan comença tot això. Certament sí que és un món que quan entres és molt sobtant, perquè realment és com un altre món en si, no? Però també és el que et deia, també té aquesta part apassionant que enganxa absolutament, no?
Per què enganxa? Què té?
Enganxa perquè dins d'un mateix món hi ha una diversitat tan impressionant, que has de fer, d'aspectes a tocar, cosa amb el que tota empresa que està dins de la comunitat portuària fa coses tan diferents però alhora tan interessants que realment és un món que no te l'acabes i cada dia doncs és com descobreixes alguna cosa nova. Per mi aquesta és la gràcia, és un món amb molta vida i en constant ebullició i crec doncs treballar amb una empresa així és molt gratificant i amb un lloc així, no? Et dona molta energia a tu mateix també.
És una ciutat en si mateixa? És a dir, és un país en si mateix? Té les seves normes, els seus controls, el seu govern? Podem definir-ho així?
Absolutament, en el sentit de que a veure, és veritat que hem de tenir unes normes molt estrictes, com perquè és una mica curiós, no? Fent una comparació, sembla que tothom entén que l'aeroport ha de tenir unes normes doncs superdeterminades, tal, i amb el port a vegades has d'entendre. Efectivament tenim que tenir unes normes molt clares en quan comencem per segurint per moltes altres coses. El que passa que jo crec que cada cop més s'intenta integrar molt amb la ciutat. És a dir, que no volem mai en cap moment ser com aquesta part que van sortir a les pel·lícules dels mafiosos i totes les pel·lícules de dolents que passaven per allà pel port, sinó que jo crec que cada cop també aquesta obertura es va...
Al llarg d'aquests mesos hem anat recollint vivències de moltes dones que ens han anat explicant experiències del sector de la pesca, del sector del transport, etcètera, etcètera. I en general coincidien en dir que, bueno, que aquest és un sector que ha millorat molt, però que les entrades han estat complicades. Les dones pioneres han hagut de sentir-se moltes coses i passar moments d'un cert rubor i un cert reparo. A tu també t'ha passat, amb un món tan masculí i tan tradicionalment relacionat amb la força, els homes durs i aquestes coses, també t'hi has trobat?
Bueno, és que, de fet, jo n'estic segura que les dones pioneres però evidentment com al final s'han passat en tots els àmbits, no? Perquè crec que és un tema que es dona, doncs, malauradament en tots els àmbits, no només al port. Cert és que era un món, si volem, amb una component una mica més masculinitzada, però moltes vegades no per la rudesa, diria, per el propi signe dels temps, no? De lo que parlàvem, que quan fa 20 anys, òbviament les mentalitats eren absolutament diferents i ja no estem parlant de rudesa de tal, sinó que d'una manera de ser dels homes, potser en aquell moment, que per sort, ara és absolutament diferent. Llavors, jo en aquest aspecte no he tingut, diguem-ne, cap experiència traumàtica i tal. Suposo que he hagut de lluitar com totes les dones lluitem, no?, amb aquesta societat, en qualsevol àmbit que sigui.
I en el teu entorn, amics, familiars, amigues, familiares, en el teu entorn, em vaig a treballar al port. Algú et va dir on t'estàs posant?
No, tampoc, no, perquè... No, perquè és que jo crec... Saps el que passa? Que jo crec que... I això potser faig un mea culpa. Que a vegades és una mica la idea que tenim del port. Perquè després, si comences a tractar amb gent... Jo et diria, per exemple, en el món dels creuers, que és el que més conec, hi ha un munt, per exemple, de dones directives. En la comunitat portuària creuer, si ara et comences a anomenar, doncs jo què sé, tenim dues terminals de les quals la principal, la directora, és una dona. Tenim, òbviament, una presidenta que és dona per primer cop a la història. Vull dir que penso que és també, a vegades, doncs, les idees que tenim des de fora, no?, que veiem una cosa com molt fosca i tal, i després quan arribes a l'hora de la veritat tampoc ho és tant. Vull dir que més que com a dona és un món dur per se, diria.
Per tant, és la duresa relacionada amb la feina, amb el mar, no? El mar és un sector molt complicat i molt dur, no?
Efectivament, és un sector molt complicat, moltes vegades crec que no massa entès, tampoc. A veure, si pensem, per exemple, en les persones que van a bord d'un vaixell i que, pues, portant les tripulacions tal, jo no m'imagino una feina més dura que aquesta, realment, no? És a dir, que jo en aquest aspecte, doncs, comparant-me, em sento molt privilegiada, perquè realment sí que és, o la gent que pesca o tal, sí que realment la mar és bé, doncs és un terreny complicat. I després estem parlant, doncs, de diguem que d'empreses molt importants que posen la seva confiança en el port de Barcelona i que estem parlant d'empreses que mouen molts milions d'euros i que, per tant, són molt exigents. Per tant, aquesta seria, diguem-ne, potser la part que jo trobo, doncs, més dura, però que, òbviament, és part de la meva feina.
I que suposo que és un repte, no? Ara ens hem acostumat a escoltar. Tenim no sé quants creuers a la vegada al port de Barcelona, doncs a 2 o 3.000 o 4 o 8.000 viatgers per cada creuer, doncs tenim tant unes creus. Això ara ens hem acostumat. Suposo que cada cop que això passa, per tu és una feinada de nassos. És a dir, coordinar tot això deu ser increïble.
Bueno, jo per sort hi ha molta gent que treballa amb això. Mira, amb l'últim estudi que hem fet, de fet, en el món dels creuers treballen entre tota la comunitat portuària i totes les persones que treballen a temps complet, 9.000 persones. O sigui, imagina't el que és això, no? Que és molt potent. En realitat, hi ha una coordinació exquisida, això començant per, bueno, doncs, seguretat, pels consignataris, per les terminals. És un treball molt en equip, molt i molt en equip. I jo penso que es pot tirar endavant precisament perquè totes aquestes persones, doncs, treballen amb moltes ganes i molt bé. També t'hauria de dir que, clar, són xifres que semblen molt grosses i tal, però realment els creueristes representen el 6% aproximadament dels visitants de Barcelona. És a dir, que nosaltres és veritat que sí que ens trobem doncs en alguns moments embarcaments, desembarcaments de moltes persones i tal, però que després és una cosa que es pot manegar.
Ahir va ser llegir una notícia, vaig pensar, això ha de ser brutal. No sé quin... Bueno, en un port del Carib, no? Un vaixell...
Sí.
Van tenir un brot infecciós amb sí. 450 de les 8.000, 450, és a dir, un 5%.
Sí.
Però
sí,
per aquest 5%, la naviliera va decidir desallotjar el vaixell, enviar tothom cap a casa, retornar els calés, contractar empreses de desinfecció i fer un baldejat total del vaixell.
Clar,
jo m'ho miro des del punt de vista observador, però tu que estàs en el camp, això portuàriament també ha de ser complicadíssim de gestionar.
Però això, mira, ja no... els supermercats i tal, o sigui, és que la sort que tenim, jo crec, amb aquest tema, és que és tot absolutament ordenat, perquè si no, no ho podríem portar endavant. Llavors, les companyies navilleres amb això en són molt conscients, perquè sols que hi hagi una persona que tingui una cosa tan senzilla gastroenteritis, pensem que estem parlant d'una ciutat flotant. Sí. Llavors, s'ha d'anar amb un compte impressionant. I això és una cosa que realment penso que, tot i que sigui una feinada, es fa molt bé, perquè realment són coses que s'han de fer, i si realment ha passat aquest cas, que la veritat que no ho havia escoltat, però sí que han passat altres vegades, i realment pels armadors et sorprendries i pels consignataris i tal, perquè són temes que saben portar amb una velocitat i seguint tots els protocols i tal, que de veritat és com jo sempre dic, m'agrada dir que és un petit caos superorganitzat.
És a dir, sí. són mano militari, ho tenen molts protocols, no? És a dir...
Clar, no, és que pensa que, clar, si estem parlant d'un vaixell, per exemple, de 6.000 persones, imagina't el que és en un mitjà, sí. com dèiem, com la mar, que mai saps el que pot passar, el que no i tal... Aquestes 6.000 persones, jo, per exemple, em quedo frapada quan veig els exercicis que fan de salvament, si passés alguna cosa. Que un dia vaig anar a fer un curs a bord d'un creuer i tal, i vaig arribar una mica tard i tal, i no vaig, com soc un desastre, orientant-me a la maniobra aquesta. Doncs quan vaig tornar al camarot, tenia ja una carta al capità amb una bronca. És a dir, que dius, però com pot ser que s'hagin adonat que no hi soc, que tal, que en un... És que, en sèrio, que és al·lucinant. O sigui, quan comences a veure com està organitzat el creuer per dins, la tripulació, on viu... tot, és que és increïble. Pensem que qualsevol hotel és com... hotel, però amb la dificultat que estàs a la mà.
És fascinant escoltar-te, perquè se't sent absolutament apassionada per la teva feina. És a dir, amb la complexitat, la dificultat, les tensions, sentir algú que cada matí, segur, ara m'arrisco a lucubrar, però sentir que algú cada matí se'n va a la feina amb ganes de saber aviam què li depara la jornada, és brutal.
Sí, saps què passa? Que a més, que jo crec que ens hem de considerar molt afortunats, no?, tenint feina. Si a sobre tenim feina, doncs la veritat, òbviament que hi ha... I òbviament que hi ha moments que portes molt pitjor i tal, però és que jo crec que és una gran sort que t'agradi la teva feina, no? I realment això, doncs sí que es traspua, no?
Escolta'm, hi hauran ampliacions del port? És a dir, el port farà ampliació de moll de creuers i d'equipaments i totes aquestes coses?
Doncs mira, t'explico. Nosaltres vam al Port de Barcelona, perdó, que sí, nosaltres,
perdó.
Jo tinc la mania de dir nosaltres i és que queda...
Jo parlo del port, com si fos
no,
un
no,
únic
però
port.
Molt bé, molt bé. No, sóc jo. El Port de Barcelona va signar un acord amb l'Ajuntament de Barcelona precisament per fer una reorganització de tota aquesta zona creuerística. Llavors, ara per ara, teníem dues terminals, o tenim, perdó, al World Trade Center, molt a prop de la ciutat. Llavors, l'acord amb l'Ajuntament el que recull és que aquestes terminals es tancaran progressivament en quan s'acabi la concessió, i llavors el que estem fent és reorganitzar-ho tot el moll adossat, que està molt més separat de la ciutat. Llavors, allà el moll adossat és públic, i suposo que ho haureu escoltat, que hi ha dues companyies molt importants, com són Royal Caribbean i MSC, que han demanat una terminal pròpia al Port de Barcelona. Llavors, s'han seguit tots els processos administratius, legals, impactes mediambientals, tal, i ara és en el que estem treballant. Però hem de tenir clar que al seu torn es tancarien les dues tancarien de la ciutat, l'Ajuntament. Mm. És a dir, que no és un creixement exponencial. Val. De dir, pues, anem a fer terminals així, tot el moll i tal. Aquest s'està seguint.
Correcte. Per tant, no és una ampliació, sinó que és una adaptació, per entendre'ns, un trasllat d'una banda a l'altra.
Seria un trasllat, sí. El que és cert, que els vaixells, doncs, cada vegada són més grans, i aquestes terminals, doncs, tindran capacitat per a aquests vaixells.
La setmana passada parlàvem amb l'Emiliano González, és el president de MSC Cruceros Espanya, sobre el creuer aquest que estan fent la volta al món, que sortia del port de Barcelona ara fa uns dies. I, clar, una de les preguntes que evidentment li feia, ara sé que no t'agradarà la pregunta que li vaig fer, però jo te la dic, va ser, i per què el port de Barcelona? És a dir, per què no s'han anat al port de Nova York, o s'han anat a un port de la Gran Bretanya, o un port d'Austràlia, no? I per què el de Barcelona? I em deia, no, perquè és que hem detectat que els nostres creueristes els hi agrada Barcelona, els hi agrada l'ambient de la ciutat, els hi agrada Catalunya, els hi agrada la Mediterrània, i per tant, per nosaltres és el millor lloc per sortir, perquè a més ens hi trobem còmodes. I ho va defensar apassionadament, cosa que em va fer content.
Sí. És que, mira, què puc dir jo, que sóc barcelonina de pro i enamorada de la meva ciutat? És que realment tenim una ciutat que és veritat que allà on vagis, el racó més recòndit del món, tu dius Barcelona, a la gent se li il·lumina la cara. Llavors, és cert que tenim una gastronomia espectacular, tenim una cultura impressionant, és a dir, tot tipus d'oferta cultural del que vulguis. Tenim un temps, llavors, què aconseguim amb això? De que és veritat que hi ha molta gent que... nosaltres som el que se'n diu un marquiport, és a dir, que hi ha molta gent que, per el que ens expliquen les companyies de creuers, a l'hora d'escollir un creuer, mira les ciutats i diu, ui, Barcelona. I a més, això té de bo que si ells embarquen i desembarquen a Barcelona, normalment es queden després un alt percentatge d'aquests passatgers 3 o 4 dies a visitar la ciutat. I això també és superinteressant.
Clar. Per tant, estem generant riquesa a través del port, estem generant riquesa a altres departaments de la ciutat. Escolta'm...
I et dic... perdona.
No, digues. No.
Et dic una altra cosa supercuriosa i que a mi sempre m'agrada moltíssim. Saps qui són absoluts prescriptors de Barcelona?
Qui?
Els tripulants.
Ah, sí?
Els tripulants. Absolutament, perquè és molt divertit, perquè la gent quan va a sopar i tal, com normalment té ja, doncs, la persona assignada que està amb ell i tal, moltes vegades, doncs, es crea una relació, doncs, molt xula, no? Que parlen, que tal, i moltes vegades els hi diuen, i tu què? Ah, Barcelona, Barcelona, Barcelona. La veritat és que ells són també absoluts prescriptors.
Fantàstic. Escolta'm, deixa'm preguntar-te per altres iniciatives creueristes que hi ha a Catalunya, no només Barcelona, sinó Palamós, també Tarragona, també. Es pretén que el Delta de l'Ebre també pugui fer-ho, si està treballant per aconseguir-ho. Tu que tens experiència, què en penses? Com ho veus?
Doncs que m'encantaria. Que m'encantaria que jo sé que estan fent molt bona feina, tant els companys de Tarragona com doncs, de la Generalitat i tal, sé que estan fent molt bona feina, i jo, com penso que és una cosa tan beneficiosa per la ciutat, pel territori, m'encantaria que això tirés endavant, francament. De totes maneres, que jo crec que ja està tirant endavant, perquè si mirem els números i tal, jo crec que ens podem sentir
orgullosos. Escolta'm, t'imagines fent una altra cosa ara o no? O això dels creuers ja et va bé?
Home, jo estic encantada. El que passa que amb aquesta vida mai saps el que... Llavors, jo, com sempre dic, soc molt tot terreny. I, bueno, ja et dic, que estic encantada, però que qui sap què ens depara la vida.
De fet, això que segurament... aquesta pregunta que segurament fa uns anys no et podria haver fet perquè les feines de les dones als ports estaven molt restringides. Ara, gràcies a l'evolució social, i encara som lluny d'on ens agradaria, o almenys sí. Alguns, jo crec que hauríem d'arribar més lluny. Però, bueno, almenys es pot fer la pregunta perquè el ventall és ampliat i és de molts vessants, a molts nivells, no?
Perdona, és que t'he perdut.
Sí, ja sé que hi ha uns microtalls, no? Que el treball de les dones en aquest sentit ja no només es restringeix a determinats càrrecs, sinó que és com molt horitzontal, no? A molts nivells, per entendre's. Es pot escollir el port de Barcelona, com a mínim.
Sí, bueno, sempre tenint en compte els perfils i tal, però la idea és que sí, que òbviament això anirà en creixendo, no? Perquè el que anàvem dient, igual que hem anat seguint aquesta evolució des de fa 20 anys, doncs jo n'estic segura que això anirà en creixendo. Qui ens havia de dir fa 20 anys que la presidenta del Port de Barcelona seria una dona?
I tant. I ho és, i a més, a ningú li estranya, que és el millor de tot, que ningú li estranya.
És que això és el que ha de ser. Jo a vegades també tinc una dualitat amb això, perquè és un absolutament capacitat. Llavors, és que no, el que hem d'arribar és que no ens estranyi gens. Jo crec que aquest és la meta, no?
Mar, ha estat un plaer conèixer't i conversar amb tu a aquesta hora de la tarda. I saps que això és casa teva, estàs convidada quan vulguis i que és un plaer conèixer les bones feines que es fan al món del creuerisme des del Port de Barcelona.
Doncs pues moltíssimes gràcies, jo encantada també, moltes gràcies per convidar-me i xerrar una estoneta amb vosaltres.
Doncs ho tornarem a fer, ja t'ho dic, amb temps.
Fantàstic.
Una abraçada ben forta. Moltíssimes gràcies, Mar.
Una abraçada.
Fins després, a reveure. És la cap del Departament de Creuers del Port de Barcelona. A l'espai Dones de Mar hem volgut també tenir aquesta visió d'aquest paper més executiu, més de persona que va entrar des de baix i ha anat pujant en les seves ocupacions des del port. Demà tornarem a les 4. Gràcies.
El Far, el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Tens un negoci a L'Escala, negoci de l'Obet?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'Obet. Entra a obet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.